1.6 del dial de freqüència modulada.
Això que acabem d'escoltar fa avui 20 anys s'escoltava per primera vegada la sintonia de Ràdio Estel. L'any 1994 va ser històric per als mitjans de comunicació de l'Església a casa nostra amb el naixement d'una emissora que inicialment començava a funcionar a través d'una primera freqüència concedida a Barcelona, el 106.6 de la FM, l'actual. Va ser el 6 de maig, com us estem explicant, un dia com avui de fa 20 anys, quan es va produir la primera connexió amb el repetidor i, per tant, la primera emissió en proves. Per aquest motiu, aquest dimarts 6 de maig, en el primer cafè, reviurem els 20 anys d'història de Ràdio Estel i ho farem amb un mirador de l'actualitat molt especial, amb el primer director de la casa, Paco Vinyes, i el primer cap de programes, Ramon Freixedes. Uns minuts abans de les 9, avui farem el cafè amb el sacerdot i periodista Jordi Piqué, que ens explicarà com és el procediment per nomenar els bisbes. Ja en la segona hora entrevistarem la cantautora catalana Marta Aguilera, que ens presentarà el seu primer disc i també la seva aspiració de tenir plaça en el proper festival Canet Rock. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar aquesta setmana ens parla sobre la pobresa infantil. I a la part final del programa d'avui comptarem amb el Sacrali a casa nostra amb Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més aquest dimarts en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè.
I felicitats també per aquests 20 anys.
Igualment.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. A la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem amb les notícies d'aquest dimarts. La policia espanyola deté 9 persones per presumpta malversació, Sara, en les obres de l'AVE a Barcelona.
Doncs sí, déu-n'hi-do, la Guàrdia Civil va escorcollar ahir les seus de DIF a Madrid i Barcelona, així com també domicilis i oficines de diverses empreses. 9 persones han estat detingudes. Els registres que s'han allargat durant tota la nit fins ben entrada aquesta matinada amb la presència de 2 dels arrestats estan relacionats amb una presumpta malversació de fons públics a les obres de l'AVE a Barcelona. S'investiga si es van adjudicar les obres amb un sobrecost de 6 milions d'euros i a canvi de comissions.
Les noves previsions econòmiques que es van presentar ahir pel que fa a la Comissió Europea milloren les perspectives de creixement per a Espanya per al 2014, per aquest 2014 i per l'any vinent, el 2015.
En canvi, situen l'estat espanyol com el soci europeu amb una taxa d'atur més elevada pel 2015, un 24%. Grècia, que fins ara liderava la desocupació, crearà prou llocs de treball per igualar la taxa espanyola. Tot i això, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, no ha dubtat a presumir de la creació de llocs de treball a Espanya, atès que Brussel·les preveu que la taxa d'ocupació espanyola augmenti un 1,2% el 2015, mentre que la mitjana de la zona euro quedarà en el 0,7%. Els ministres d'Economia de la Unió Europea es reuneixen avui mateix a Brussel·les.
I el president de Foment serà mentrestant defensa una pujada dels salaris.
Joaquim Gay de Montellà diu que estaria bé que poguéssim començar a parlar ja d'una recuperació de les masses salarials.
Mentrestant, 9 canals de la TDT deixen d'emetre aquesta matinada.
Hi ha una ordre de tancament engegada per la qual podrien tancar 8 canals més atenció, entre els que hi ha, per exemple, FDF, Factoria de Ficció, Divinity, Energy, Boeing, Nova o Neox.
Arnaldo Otegi continuarà a la presó.
El Tribunal Constitucional torna a denegar-li la suspensió de la condemna per haver intentat reconstruir Batasuna.
Canviem de qüestió. El magistrat Grande Marlaska deixa vist per sentència el judici del setge al Parlament Parlament de Catalunya.
Les defenses han demanat l'absolució dels 20 imputats perquè no es poden considerar en cap cas delictes.
Noves reaccions. Maria de Dolores de Cospedal denuncia els atacs feixistes, diu, al Partit Popular Català.
La número 2 del Partit Popular ho ha dit davant dels seus companys de la Junta Directiva Popular a Guadalajara. Maria Dolores de Cospedal ha afirmat que els atacs vandàlics que pateix el seu partit a Catalunya perpetrats per radicals, que al seu torn són defensors del pensament únic i també feixistes. De Cospedal també ha dit que el PP és el partit que està tirant endavant el país, encara que moltes vegades sigui vilipendiat i fins i tot atacat com ha passat a Catalunya.
Mentrestant, el reconegut lingüista nord-americà Noam Chomsky posa el procés sobiranista català com a exemple de lluita per la supervivència.
En una conferència organitzada per Google el mes d'abril, que es va difondre ahir, Chomsky recordava com als anys 70 va visitar una Barcelona en què la dictadura obligava a parlar català d'amagat. El dia d'avui, el català, segons Chomsky, ha ressorgit.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Emergència sanitària mundial per l'augment de casos de polio.
Cada vegada hi ha més casos de poliomielitis en almenys una desena de països. Per aquest motiu, l'Organització Mundial de la Salut ha decidit decretar una emergència sanitària mundial, com dèiem, davant de l'augment dels contagis d'aquesta malaltia. Els últims 6 mesos, els països com l'Afganistan, el Camerun, Etiòpia, també Guinea Equatorial, l'Iraq, Israel, Nigèria, el Pakistan, Somàlia i Síria. L'OMS ha pogut confirmar que 3 d'aquests països, el Camerun, el Pakistan i Síria, estan exportant el virus i, per tant, estan infectant els altres països.
La milícia islamista Boko Haram ha reivindicat el segrest de més de 200 nenes d'entre 12 i 16 anys en una escola del nord-oest de Nigèria el 14 d'abril passat.
Doncs sí, el líder del grup s'ha atribuït l'acció en un vídeo difós a un grup reduït de periodistes i en què anunciava que aviat hi haurà més atacs i que vendrà les noies perquè es casin amb musulmans. El líder s'ha pronunciat l'endemà que el president de Nigèria va admetre que el seu govern desconeixia el parador d'aquestes menors. Una de les nenes que va poder escapar dels seus segrestadors va explicar que les hostatges, atenció, més joves patien fins a 15 violacions al dia. Segons el mateix testimoni, aquest grup obliga les menors a convertir-se a l'islam i les amenacen de degollar-les si es neguen a tenir relacions sexuals amb ells o no segueixen les seves instruccions.
El gran favorit per guanyar les eleccions presidencials d'Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, ha assegurat que l'exèrcit no tindrà cap paper en el nou govern si ell és escollit president.
També ha dit que en cas que guanyi els comicis no hi haurà germans musulmans al seu país. D'aquesta manera, el candidat deixa clar que no preveu la reconciliació amb el grup islamista durament reprimit després del cop d'estat de l'estiu passat. En la primera entrevista televisada que ha concedit des de la destitució de Mohamed Morsi, al-Sisi ha destacat que si és escollit president a les eleccions del 26 i 27 de maig, les seves prioritats seran la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament del seu país.
L'exèrcit ucraïnès ha llançat una ofensiva contra la ciutat de Sloviansk, feu dels rebels, en què han mort com a mínim 20 persones, segons han informat els prorussos.
Les mateixes fonts que primer havien xifrat en 10 les víctimes mortals, asseguren que en aquest balanç hi ha nombrosos civils i que també s'han de comptar desenes de ferits. Les forces governamentals de la seva banda han comptabilitzat 4 baixes i 30 ferits entre els seus soldats. I en aquest context, Rússia denuncia novament que la crisi ucraïnesa amenaça l'estabilitat i la pau a tota Europa i ha instat la comunitat internacional perquè freni les violacions massives dels drets humans que, segons Moscou, està fent Kiev.
I en esports, el director esportiu del Barça, Andoni Zubizarreta, i Luis Enrique, el gran candidat a entrenar l'equip la temporada que ve, es van reunir ahir al domicili que l'entrenador asturià té a Gavassa.
Doncs sí, en aquesta reunió, Mercè, que va durar unes 2 hores i mitja aproximadament, Zubizarreta hi va anar acompanyat de 2 membres del seu equip, Narcís Julià i Albert Valentín. El programa, efectivament, recordem que ja va avançar fa una setmana que l'escollit per ocupar la banqueta del Barça la temporada que ve és Luis Enrique, i la reunió d'ahir sembla, doncs, que confirma aquesta teoria.
Mentrestant, la plantilla del Barça va tornar ahir als entrenaments després d'un dia i mig de descans. Ho va fer, però, sense Xavi ni Alves, que van fer treball específic.
El Tata Martino va dirigir aquesta primera sessió de la setmana amb tots els seus disponibles. El migcampista Jonathan Dos Santos ha fet treball de camp, però al marge del grup. A més de Dos Santos, també continuen de baixa, recordem, Víctor Valdés, els defenses Piqué, Puyol i Jordi Alba i el davanter Neymar. El Barça tornarà a entrenar-se avui pensant en el penúltim compromís de la Lliga davant l'Elx, que visitarà el diumenge que ve a les 7 de la tarda, pendent, això sí, del que facin l'Atlètic de Madrid i també el Real Madrid per continuar amb opcions de reeditar el títol de Lliga.
I aquest dilluns s'ha presentat un grup de seguidors pericos que es va començar a gestar el 2011 i que s'anomena Futur Espanyol.
De moment sabem que està obert a socis i simpatitzants que vulguin contribuir a fer créixer el club blanquiblau, assegurant que no tenen cap ànim de convertir-se en un grup d'oposició.
Seguim parlant de futbol, Sara, perquè el Liverpool ha empatat a 3 gols al camp del Crystal Palace i ha deixat el títol de la Premier a les mans del Manchester City.
El Liverpool és líder amb 81 punts, un punt més que el Manchester City, que té un partit pendent contra l'Aston Villa. El Chelsea, tercer amb 79 punts, manté opcions matemàtiques de títol.
I acabem explicant-vos que la Lliga de Futbol Professional ha reiterat que condemna enèrgicament qualsevol acte discriminatori, violent, racista o xenòfob.
I és per aquest motiu que ha anunciat que impartirà cursos de formació de compliment obligat per tots els clubs per prevenir aquest tipus de successos. Després dels incidents al camp del Llevant, per exemple, amb el senegalès Pape Diop i el Villarreal amb el jugador brasiler del Barça, Dani Alves, la patronal ha insistit en un comunicat que perseguirà qualsevol comportament d'aquest tipus.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
I 11 minuts. Avui us estàvem explicant l'inici de l'informatiu, que fa 20 anys que Ràdio Estel doncs emitia en proves, però aquest so no és el que s'escoltava. Laura Márquez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest so és el que ha llançat un usuari al YouTube. Explica'ns de què va.
Doncs, com deies, un usuari al YouTube ha penjat en aquest web més de 77.000 vídeos en els quals apareixen quadrats i rectangles de color vermell i blau que es belluguen al ritme d'una misteriosa seqüència, com hem pogut escoltar, amb un so acústic generat per ordinador. Encara que són diferents entre si, tots els vídeos segueixen la mateixa pauta i duren aproximadament 11 segons. Si aquest fet ja resulta intrigant, encara us ho semblaran més les teories que corren per la xarxa i que miren de donar una explicació al perquè d'aquest fenomen. Les més sonades han estat les que consideren els vídeos com una espècie de codis que pretenen establir contacte amb els extraterrestres, o les que prenen com els codis com quelcom que només pot ser entès per genis informàtics o matemàtics i que només ells poden desxifrar. Sigui quina sigui la voluntat de l'usuari que els penja, el que sí que és una realitat objectiva és la rapidesa amb què actua i l'abundància de la seva producció. Cada dia de la setmana, excepte els diumenges, puja vídeos i ni tan sols el Nadal va fer que s'aturés. Al contrari, el 25 de desembre va pujar un vídeo cada 2 minuts.
El cantant Robert Plant cancela l'actuació al Festival de Cap Roig. Gerard Campos, bon dia.
Bon dia. L'exvocalista de Led Zeppelin també ha anul·lat 4 concerts més, entre el 24 i el 29 de juliol a Bilbao, Cartagena, Màlaga i Madrid. Aquests 5 concerts de la gira, en la qual actuava amb la banda The Sensationals i Space Shifters, s'han cancel·lat per conflictes d'agenda. El mateix Robert Plant ho va confirmar ahir en un missatge difós a les xarxes socials, on també va avançar que els diners de les entrades tornarien a través dels punts de venda. Calella de Palafrugell acull la 14a edició del Festival de Cap Roig, que se celebrarà del 4 de juliol fins al 15 d'agost. El cantant britànic Elton John serà l'encarregat d'inaugurar el festival, un concert que precisament l'any passat va haver d'anul·lar. Altres artistes que actuaran aquest any són James Blunt, Pet Shop Boys, Luz Casals o Sergio Dalma.
I avui també us expliquem a un clau cultural que la pel·lícula holandesa Regret guanya el Premi del Públic Jove.
El film tracta sobre l'assetjament a les aules i ha guanyat el Premi del Públic Jove que concedeix l'Acadèmia Europea de Cinema, on la majoria de països on s'ha presentat. La Filmoteca de Catalunya ha estat per primera vegada la seu d'aquests premis. A Barcelona, una 60a de nois voluntaris amb edats de 12 a 14 anys han format el jurat. Les 3 pel·lícules europees candidates eren la danesa De Contes, l'alemanya Windstorm i l'holandesa Regret, que és finalment qui s'ha endut el guardó. L'objectiu de l'Acadèmia del Cinema Europeu és promocionar l'accés dels joves a la cultura cinematogràfica i augmentar el seu interès per la societat, història i cultura europea.
Moltes gràcies, Gerard. Nosaltres ens quedem amb aquest Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda de la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, estem a punt d'arribar a un quart de nou. El Vaticà presenta entre ahir i avui a Ginebra el seu informe davant el Comitè de les Nacions Unides sobre la tortura. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, ha explicat que és un diàleg serè i objectiu el que es fa per evitar que aquestes instàncies es converteixin, va afegir, en eines de pressió ideològica. La delegació vaticana va fer concretament ahir una breu presentació del seu informe, seguida de comentaris dels relators elegits pel comitè. Avui està previst que el Vaticà respongui a les preguntes que els membres del Comitè de l'ONU van preparar precisament ahir. El dia 23, l'organisme internacional publicarà les seves observacions finals adreçades als estats membres. Lombardi ha recordat que la Santa Seu proposa un ensenyament important sobre la tortura i el maltractament, així com l'actitud física inhumana, fins al punt que l'informe presenta un ampli recull de referències i cites al Magisteri de l'Església, alhora que explica la important activitat dels mitjans de comunicació vaticans en aquesta matèria. Recordem que la Santa Seu es va afegir a la Convenció contra la Tortura l'any 2002.
Els titulars d'aquest dimarts dels principals diaris de l'estat espanyol. Comencem amb el diari La Razón. El Tribunal de Comptes va detectar vicis i omissions en els contractes del 2008. El diari El Mundo. El jutge imputa l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya per un compte a Suïssa. L'ABC, 9 detinguts per malversació en les obres de l'AVE en l'etapa de Zapatero. I el diari El País, els sobrecostos destapen corrupció en les obres de l'AVE.
Pel que fa a les portades de Catalunya, per exemple, el diari La Vanguardia titula Brussel·les preveu més creixement per a Espanya. Explica que la Comissió espera una alça del 2,1% el 2015, superior a la del govern de Rajoy. D'altra banda, el diari El Periódico titula La justícia investiga les obres de l'AVE a Barcelona i diu que la Guàrdia Civil deté 9 persones acusades de malversació de fons públics. El Punt Avui titula La hisenda pròpia creix i explica que hi ha 90 oficines de tributs de Catalunya. Acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula Trama corrupta a l'AVE i diu que 9 detinguts, inclosos 2 càrrecs de DIF per malversació de fons.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal? Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè.
Descosit d'aquest dimarts.
Mira, en vigília de les eleccions europees, David González ens recorda a La Vanguardia que Catalunya es va abstenir en més d'un 60% als comicis d'ara fa 5 anys. I es pregunta quins motius podem tenir ara per anar a votar. Conclou que la Unió Europea ara mana més que abans, que cal posar límits al que l'eurocràcia decideix a l'ombra sense demanar permís a ningú, i que, en definitiva, Europa és una cosa que, si no la fas, te la desfan. De fet, com escriu Joaquim Coelho al Punt Avui, un dels problemes que afronta la Unió Europea és que alguns membres del club practiquen conductes contràries als principis de transparència, llibertat d'opinió i democràcia de la Unió, i això en pot minar la cohesió, que és la base de l'èxit de la Unió Europea. Tanmateix, com diu Carlos Losada a El Periódico, en un món globalitzat, Europa és l'única manera que tenim d'influir en el concert internacional i és l'única que ens pot garantir un model que durant més temps i amb més gent ha aportat prosperitat econòmica i social i en què la dignitat de la persona ha estat més protegida. És clar que per anar a votar cal tenir-ne ganes. A propòsit del 9-N, Pilar Rahola escriu que no hi ha un sol argument solvent que pugui justificar que en ple segle XXI es negui el dret de votar a un poble que vulgui exercir-lo, perquè en nom de la democràcia no es pot prohibir la democràcia. No deixaria de ser curiós, doncs, que l'Homo Democraticus Catalanus optés per no anar a votar el 25-M i, en canvi, reclamés fer-ho el 9-N. Amb tot, perquè una democràcia sigui madura, cal també saber dialogar. I com recorda Norbert Bilbeny a La Vanguardia, encara avui són plenament vigents les paraules que va pronunciar fa 100 anys Eugeni d'Ors. Deia, el problema d'Espanya és una tràgica ineptitud per al diàleg, de resultes d'una certa esterilitat intel·lectual i una clara manca de cordialitat mútua. I finalment acabem parlant de l'estudi sobre els joves espanyols que ha fet pública l'empresa Metroscòpia per a El País. s'hi reflecteix una joventut molt crítica amb l'Espanya oficial, que no descarta emigrar per trobar una sortida a la seva situació i diu que si hagués pogut escollir on néixer, hauria triat els Estats Units, Alemanya, Suïssa o els països escandinaus.
Moltíssimes gràcies, Gabriel.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Primer comencem sabent quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui es lleva amb una mica més de núvols que no pas ahir. Núvols que estan presents sobretot a la costa sud, a la costa central, i a la tarda hi haurà més núvols cap a les comarques del Pirineu. A la resta hi haurà ressol, és a dir, núvols alts que ens afectaran durant tota la jornada, però vaja, que deixaran escalfar l'ambient, perquè avui s'esperen temperatures una mica més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior i del prelitoral. A la costa ens quedarem entre els 20 i els 22 graus, a la resta entre els 22 i els 27 graus. Les més altes s'enregistraran sobretot cap a les comarques del Pla de Lleida i també alguns punts de l'interior de les comarques de Girona. Aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat cap a les comarques del Pirineu i no es descarta algun ruixat, sobretot a les parts més altes de la Vall d'Aran i també del Pallars Jussà i Sobirà. Cal dir que els vents seran fluixos al sector del sud, però aquest matí amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus, que ràpidament girarà cap a vent del sud. Els propers dies, pocs canvis. Demà continuarem parlant de nuvolositat variable a la costa sud i central, a la resta núvols del matí, més a la tarda, però també demà a la tarda es tornaran a repetir els ruixats cap a les comarques del Pirineu. La resta de la setmana tranquil·la, tot i que a la tarda activitat al Pirineu la tindrem amb algun ruixat i també alguna tronada. Les temperatures es mantindran estables, és a dir, ambient una mica càlid al centre de la jornada, tret de la costa, però encara amb una mica de fresca a primera hora del matí. Ara mateix tenim 15 graus a Barcelona, a Girona i també a Tarragona, i a Lleida en tenen 14.
Gràcies, Jordi. Molt bon dia. I ara coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlaríem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària. Per exemple, la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit Llobregat, trams de retencions aproximadament entre Roquetes, Sant Gervasi i en sentit Besòs entre Diagonal i Sarrià. Per tant, problemes en aquesta Ronda de Dalt. També a la Ronda Litoral, Fòrum Barceloneta, i trànsit molt lent zona franca Montjuïc. A la resta de vies, destaquem l'autovia A2 amb aquests 3 quilòmetres d'aturades, Pallejà, Sant Feliu, baixant cap a Barcelona, també més endavant entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. I pel que fa a l'autopista B23, en aquesta zona també parlem de retencions, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí i un parell més entre Esplugues i la Diagonal. Anem a l'extrem nord de Barcelona, bé, bàsicament trobarem una zona lenta a Badalona, l'autopista del Maresme, aturades habituals a l'autopista del Vallès, a la C58, tant d'entrada com de sortida de la ciutat de Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I finalment connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, alteració o problema destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indicant les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens la segona unitat al 70% en més de 1.000 articles.
Així, si t'emportes dues garrafes de 5 litres d'oli d'oliva verge extra olivar de Segura, el litre del segon bidó només et surt a 2,50 €.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor i també a hipercor.es.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. El mirador de l'actualitat.
Aquesta casa, Ràdio Estel, compleix 20 anys. El 1994 va ser històric per als mitjans de comunicació de l'Església a Catalunya, amb el naixement d'una emissora que inicialment començava a funcionar a través d'una primera freqüència concedida a Barcelona, el 106.6 de l'FM. I una data és especialment significativa, la d'avui, en aquest origen, perquè va ser el 6 de maig, avui exactament fa 20 anys, quan es va produir la primera connexió de prova amb el repetidor i, per tant, la primera emissió pròpiament en proves. Aquesta primera fase va anar tenint continuïtat fins que a l'estiu van començar ja les emissions en proves de manera continuada i ja al setembre les definitives. El 28 d'octubre de 1994 es va fer la benedicció dels primers locals a l'Avinguda de la Diagonal de Barcelona i l'acte inaugural oficial de Ràdio Estel, amb la presència, entre molts altres, del cardenal Ricard Maria Carles, aleshores arquebisbe de Barcelona, els qui eren bisbes auxiliars Joan Carrera i Pere Tena, l'aleshores president del Parlament de Catalunya Joaquim Xicoy i l'actual director d'aquesta casa, Jaume Aymar, que en aquell moment era el delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona i home també vinculat a la Fundació Missatge Humà i Cristià que gestiona la nostra emissora. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Ràdio Estel efectivament va sortir a l'aire per primera vegada avui fa 20 anys. Aquell 6 de maig de l'any 1994 és una data històrica per aquesta casa, una emissora que naixia després d'uns anys en què s'havia gestat el projecte a través d'una comissió avalada inicialment pel cardenal Narcís Jubany i després pel cardenal Ricard Maria Carles. Entre els noms lligats al naixement de la nostra ràdio també hi ha els de l'històric radiofonista Joan Vinyes, el seu fill Paco Vinyes, que va ser el primer director de Ràdio Estel, el primer cap de programació també Ramon Freixedes i també Maria Figueres, una laica compromesa amb l'acció social i la difusió de l'Evangeli. Avui tindrem amb nosaltres dos d'aquests iniciadors, concretament Paco Vinyes i Ramon Freixedes. Entre d'altres, molts ja ens han deixat. La història de Ràdio Estel està marcada per les nombroses fites aconseguides, sovint amb dificultats i també pel seu creixement arreu de Catalunya i Andorra. Després de la freqüència concedida a Barcelona l'any al 106.6, volíem dir, s'ha anat configurant tota una cadena present a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, a partir de les concessions a diferents períodes a les comarques pirinenques, a Girona, a la Catalunya central, a Lleida i a les Terres de l'Ebre, entre d'altres territoris. Actualment ja arribem gairebé a tot Catalunya.
Música.
Els inicis de Ràdio Estel que avui reviurem en el nostre col·loqui van ser, sobretot, els de la definició d'un model d'emissora. Es va optar per una ràdio amb bona part de la programació diària basada en una música curadament seleccionada a partir de grans èxits, cançons amb contingut i temes més actuals, sempre pensant a acompanyar els qui sintonitzen l'aparell mentre fan altres coses o mentre busquen pau i serenor. Per completar la programació, els programes diaris o setmanals, els informatius, les petites peces de servei, reportatges o cultura, han donat forma a una proposta que continua en termes semblants als del seu origen, malgrat els canvis i les oscil·lacions d'aquestes dues dècades. Passat, present i futur són l'essència del camí iniciat ara fa 20 anys per Ràdio Estel, que sempre ha volgut ser molt més que un mitjà de comunicació de l'Església. Sobretot té la vocació de convertir-se en un instrument per promoure els valors positius, la cohesió social, la bona convivència i la solidaritat entre els qui tenen més i els qui necessiten recursos per tirar endavant. Ràdio Estel és, en definitiva, una criatura que es fa gran i vol seguir formant part, amb tota la seva dignitat, del panorama audiovisual.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge molt històric avui, obrim el mirador.
Sisters and Brothers. Sisters and Brothers.
Aquesta és una de la de les cançons que sonaven en els inicis de Ràdio Estel ara fa 20 anys, i la veu que heu sentit és la d'un dels qui ens acompanyen avui, Ramon Freixedes. Ramon Freixedes va ser el primer cap de programació de Ràdio Estel ara fa 20 anys. Bon dia, benvingut.
Bon dia. Aquí estic amb una veu 20 anys més rovellada. Sí, sí.
Ramon Freixedes és fill de Tarragona, tarragoní, de cap a peus, podem dir.
Sí, de naixement, sí.
De naixement, però també ha viscut a molts llocs, a Barcelona i altres zones de Catalunya i d'Espanya. Benvingut, eh? Està bé? Com va tot?
Bé, molt bé, molt content. I aquí, punt de parlar, potser, en el meu cas, més del part de Ràdio Estel que no pas de la gestació. Jo penso que de la gestació, en Paco Vinyes és la persona més indicada per parlar-ne.
Doncs, senyor Paco Vinyes, benvingut.
Hola, bon dia.
Paco Vinyes va ser el primer director de Ràdio Estel, és fill de l'històric radiofonista Joan Vinyes, que és, ho podem dir, suposo, l'autor del nom de Ràdio Estel, o l'inventor,
sí, és així.
El seu pare.
És així.
Joan Vinyes ens va deixar l'any 2001, però va tenir molt a veure, també, certament, amb els inicis de Ràdio Estel. Bé, doncs, la primera pregunta serà sobre el naixement, però abans saludem també Jaume Aymar. Per tant, el passat, el present i el futur s'uneixen i s'agermanen avui més que mai pel que fa a l'existència de Ràdio Estel. Mossèn Jaume Aymar, bon dia.
Hola, bon dia a tots i benvinguts.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu, molt content d'aquest aniversari.
Un aniversari que és el de la primera vegada que la gent a Barcelona podia sentir Ràdio Estel, el 6 de maig del 94.
Efectivament, havíem sentit aquell petit senyal ja esperançador un temps abans, i després ja van començar, doncs, a sonar aquelles músiques que es anaven repetint, amb una pauta que havia fet el Ramon, me'n recordo, i a poc a poc ja va anar creixent, sí.
Com va ser el naixement de Ràdio Estel? A veure si volen contestar, per exemple, Paco Vinyes primer, després
home,
els altres.
Home, ens podríem anar, com deia el Ramon, a la gènesi, perquè la gènesi, que en Jaume també recordarà, perquè hi era present, hauríem de remuntar-nos al 1985, quan precisament mossèn Martínez Roura, que era en aquell moment delegat de mitjans de comunicació social, davant de l'obertura de concessions d'emissores en freqüència modulada, va plantejar al cardenal Jubany, en aquell moment arquebisbe de Barcelona, la possibilitat que l'Església demanés una emissora. A partir d'aquell moment, i amb diàlegs i amb converses també amb el meu pare, Joan Vinyes, amb el cardenal Jubany, es va anar gestant el projecte que vam presentar per primera vegada a primers de febrer del 1987. Es presenta el projecte de sol·licitud de l'emissora. El procés administratiu va ser molt llarg i ens hem d'anar en el 89, que el 89 ja es presenta sobre el procés i es presenta formalment el 8 de maig del 89.
Per tant, demà passat farà 25 anys. També un aniversari important, aquest.
Exacte, es va presentar formalment la sol·licitud de l'emissora.
Doncs molt bé, aquesta revelació és sorprenent, eh? Pels oients, demà passat farà 25 anys que es va demanar formalment Ràdio Estel.
Va trigar molt perquè el procés administratiu va ser llarg, es va concedir el 92, va haver-hi uns problemes tècnics de canvis de sistema radiant i localització del
tot
sistema
emissor. Tot just començava a Collserola, no?
Començava a Collserola, vam anar a instal·lar l'emissor a Collserola i tot plegat va ser que finalment el 93 es va ja concedir l'autorització per poder emetre i el 6 de maig del 94 per primera vegada va sonar a l'Èter a l'indicatiu de Ràdio Estel.
Com va ser això, senyor Ramon Freixedes?
A veure, jo puc
una història molt, molt casolana, també. Eh?
Sí, una altra vegada, una anècdota, i és que en l'últim trimestre de 1993, jo estava a Tarragona tranquil·lament a l'estudi de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat, i aleshores vaig tenir notícia que s'estava posant en moviment el projecte d'una nova emissora catòlica a Barcelona. Es donava la circumstància que, com que jo feia anys que estava ja dedicat al món de les gravacions i en origen era locutor de continuïtat, jo havia començat a Ràdio Tarragona el 1978, jo tenia ganes d'oferir-me com a voluntari els caps de setmana com a locutor de continuïtat a la nova emissora. Aleshores, em vaig posar en contacte amb en Jaume Aymar, a qui coneixia de trobades a Madrid, a la conferència episcopal, i aleshores va ser ell que em va preguntar si jo era col·legiat, era periodista col·legiat. Li vaig dir que sí, i aleshores em va proposar directament fer-me càrrec de la programació. Jo recordo l'anècdota, que és que em va sorprendre tant la proposta que, marxant ja amb un tou de papers, de projectes de programació, etc., vaig agafar el metro a l'estació de Jaume I de la línia 4, i quan el tren estava en marxa, literalment no sabia si anava en direcció a Barceloneta o a la plaça d'Urquinaona, perquè tal era la situació de sorpresa que en un primer moment em va fer la proposta de mossèn Jaume Aymar.
Mossèn Jaume Aymar, és veritat, això?
Sí, ho recordo molt bé. I també penso que va ser bonica la bona disposició del Ramon Freixedes, que realment és el que va, diguem, doncs, dissenyar aquesta pauta de radiofórmula que en gran part encara mantenim, no? Jo sí que voldria recordar una cosa que potser és de la prehistòria, però que aquests dies ha tingut especial relleu per mi, que és que una cosa que em va explicar mossèn Josep Maria Aragonès, que és que en una ocasió el cardenal Jubany va anar a Roma i el va rebre en audiència el papa Joan Pau II. I em sembla que cap al final de l'entrevista li va preguntar: ja té una emissora diocesana? I el cardenal Jubany li va dir: no. Diu: doncs posi-la. I quan va tornar el cardenal Jubany va començar les converses amb mossèn Aragonès, després amb mossèn Martínez Roura, que ja ho ha referit al Paco Vinyes, però l'origen, la proposta, va sorgir del que ara és Sant Joan Pau II. Per tant, tenim un origen molt bonic i transcendent, podríem dir.
I tant, que Joan Pau II li digués posi una emissora a la seva diòcesi ja és molt significatiu. Li hem fet cas, no? 20 anys
després. Sí, ell de seguida li va fer cas, va començar aquest procés llarg que ha descrit el Paco Vinyes, però realment li va sorprendre molt perquè no sabia per on començar, es veu, al principi.
Clar. Recordem, com hem dit abans, que Jaume Aymar era l'any 94 delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona, havia substituït precisament mossèn Joaquim Martínez Roura. Avui revivim els orígens de Ràdio Estel. Recordem, molt ràpidament ho fem, però ho volem fer amb molta força, tots els qui ens han deixat de l'acte institucional inaugural de l'octubre, doncs molts ja no estan entre nosaltres, el cardenal Ricard Maria Carles, el bisbe Joan Carrer, el mateix aleshores president del Parlament de Catalunya, Joaquim Xicoy, Maria Figueres, i podríem seguir després molts dels companys, Joan Vila, altres que ens han deixat en diferents circumstàncies. Bé, quin era l'horitzó immediat quan Ràdio Estel començava a emetre i com va ser el primer moment de la connexió amb el repetidor? Bé, el primer moment vostè el volia explicar, no, senyor Ramon Freixedes?
Sí, a veure, aquí en realitat hi ha dues preguntes, una que tindria una resposta seriosa i una altra una resposta, diríem, més anecdòtica o domèstica, no sé per quina de les dues...
Doncs comencem per l'anecdòtica, si vol.
Bé,
com va ser el moment?
L'anecdòtica ens transportaria a una tarda que jo no puc precisar de quin dia, sé que era una tarda assolellada i sé quines persones vam intervenir en aquella experiència, que jo considero que va ser la primera que va permetre que en el dial de Barcelona, en el 106.6, aparegués un senyal que no et sabria dir si era de música, de paraula o purament amb un to lineal. Va ser en Candia Ortiz que va pujar al terrat de l'edifici del número 460 de la Diagonal, per tant, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, davant l'edifici o a l'esquena de l'edifici de la Diputació, i va posar en antena, diguem-ne, el senyal d'un petit transmissor. I aleshores, entre Joan Vila, en Pau Descansi, i jo, vam fer una miqueta control de cobertura i em sembla recordar, com a, diguem-ne, com a resultat fins a cert punt frustrant, que la senyal no arribava ni tan sols a la plaça Espanya. Evidentment, més tard, després de superar uns problemes de caràcter administratiu, el senyal ja es va radiar de forma estable des de la Torre de Collserola, però la primera vegada va ser des del terrat del número 460 de la Diagonal de Barcelona.
Que era el primer local de ràdio, Estel, gràcies. I la part seriosa, contesta vostè si vol, i després els altres, l'horitzó immediat quan ràdio Estel començava. En què es pensava? En una emissora que arribés un dia a tot Catalunya, que fos de programació variada?
Diríem, el primer plantejament era, diguem-ne, què es pretenia amb un projecte radiofònic de caràcter diocesà, i la segona pregunta és a qui ens volíem adreçar. A partir de les dues respostes podríem inferir el com ho fèiem. Jo penso que com a horitzó immediat i com a horitzó que s'ha mantingut en el temps, el projecte de Ràdio Estel ha estat sempre un projecte missioner. I aleshores, en quant al destinatari, jo recordo que vaig fer aquesta pregunta en el seu primer moment i vam fer una primera opció per adreçar-nos a una audiència a la que suposàvem en principi allunyada, diguem-ne, dels ambients religiosos.
Allunyada de la fe cristiana,
sí,
de l'Església.
I això explicaria el que seria el primer esquema de programació, que era molt radical, amb Ràdio Fórmula, que jo sempre l'he defensat no tant com una opció purament estètica o de posicionament en el dial, sinó com un exercici de pedagogia per donar compliment al que, en definitiva, jo penso que és una vocació rebuda de Nostre Senyor.
Doncs gràcies, Paco Vinyes.
Aquest subjectiu evangelitzador que plantejava el Ramon, no? Aquest era l'objectiu de Ràdio Estel des del seu inici, des de la... I aleshores fer-ho d'una manera que aconseguís una audiència. Llavors, aquest coixí sonor que es va crear era un vehicle estètic, però que vehiculava el que poguéssim transmetre un missatge evangelitzador que arribés a qualsevol persona que té l'objectiu. Evidentment, no desconsideràvem el fer també programació específica que s'anés incorporant al llarg del temps a sectors més, per exemple, des de poder fer un servei aquelles persones que estan malaltes o no, o persones grans que no poden assistir habitualment a la litúrgia, aleshores retransmetre la ràdio, fer la missa per ràdio, fer pregàries, retransmetre la litúrgia de les hores, el rosari com ara feu a les 7 del matí. Evidentment, no es descartava aquesta vessant, no es descartava tampoc la vessant més formativa catequètica de programes especialitzats com esteu fent, per atendre ja audiències més específiques, sempre des d'aquest sentit d'una emissora evangelitzadora oberta a tothom.
I que tingués diferents espais. Per això, una part, i no ens hi hem referit abans, però també ho volem destacar, és també el servei religiós, la
Correcte.
Missa, les laudes i vespres de Montserrat. Són els espais, per cert, dels més escoltats d'aquesta casa actualment. Mossèn Jaume Aymar, perdoni, sobre l'horitzó i sobre l'evolució, vostè pot parlar també més del present.
Sí, aviam, una preocupació des de l'inici va ser l'econòmica. Això hem de ser realistes. Jo recordo que Joan Vinyes estava molt preocupat quan ja teníem concedida la freqüència i faltaven els recursos. Llavors he de dir que va ser mossèn Francesc Sala, que aleshores era doncs, el que portava l'economia de mitjans de comunicació, el que doncs, va tenir els recursos suficients per engegar doncs, tot el que representava una emissora. I recordo també una anècdota del pare Renau, el jesuïta, que li va dir al cardenal Carles, el cel sigui, senyor cardenal, vostè vol evangelitzar, oi? I va dir, oi tant, que vull evangelitzar. Llavors, miri, pensi que evangelitzar és car. costa diners, s'hi han de posar recursos. I aquest ha estat també el gran repte, i en aquest sentit hem citat a la Maria Figueres, voldria recordar també l'Albert Baget, que va ser el primer gerent, doncs que va començar a trucar portes i vam començar a trucar portes. I aquesta encara avui és una preocupació, eh? I gràcies a Déu doncs, tenim ajudes de l'administració, tenim moltes ajudes, encara que siguin petites, d'oients fidels, que van fent les seves aportacions, però sempre l'horitzó immediat és poder mantenir aquest mitjà. Perdó que contesto molt d'una vessant material, no? Però em sembla que també és important, tenir-ho present, això.
I tant, i ho van viure vostès també, Paco Vinyes i Ramon Freixedes.
Oi tant. En aquest sentit, també m'agradaria recordar el Joan Martí, Jaume...
Efectivament.
L'arcabisbe Martí Alanis.
No. Un empresari.
Ah, perdó.
Empresari,
també que... havia estat coordinador dels mitjans de comunicació, Joan Martí Alanis, però vaja, aquest és un altre Joan Martí.
El Joan Martí, un empresari amb un entusiasme extraordinari que va treballar moltíssim en aquests inicis.
Sí, sí, ell i Maria Figueres eren els patrons més visibles, oi?
Exacte. En aquest sentit, m'afegeixo al comentari del Jaume Aymar, perquè és un repte que ha estat en aquests 20 anys i un repte també que teniu ara, de precisament amb aquest model d'emissora que plantejàvem, fer-la viable econòmicament, amb un panorama molt complex del sector publicitari, amb una situació econòmica difícil com l'actual. Aleshores, Ràdio Estel ha de trobar el seu model també de finançament que possiblement no només ha de dependre de la publicitat, sinó que ha de dependre també de les institucions. És com deia el pare Renau, és car evangelitzar, hem de ser conscients a l'Església que s'han de destinar recursos també a finançar un instrument com Ràdio Estel.
Que és de tots, en definitiva, no? Tots, i potser la implicació de tots els cristians i tota la societat que hi vegi també en aquests valors una dimensió positiva de la societat, doncs, que col·laborin.
Personalment, i ho miro ara una miqueta des de l'exterior, que seria imperdonable que una diòcesi de les dimensions de Barcelona deixés perdre, per una qüestió econòmica, una eina evangelitzadora de primer ordre.
No hem d'oblidar, però, també que arribem a tot Catalunya. Per tant, aquí les altres diòcesis també es poden
explicar. Això anava a afegir, Ramon. O sigui, i és un altre repte de com totes les diòcesis de Catalunya s'han d'implicar amb Ràdio Estel perquè arriba, com tu molt bé deies, Ignasi, a cobrir tot el territori català.
Avui en El Mirador ens acompanyen Ramon Freixedes, el primer cap de programació de Ràdio Estel, Paco Vinyes, el primer director d'aquesta casa, i l'actual director i ara fa 20 anys delegat de mitjans de comunicació de Barcelona, Jaume Aymar. Sí, Ramon Freixedes, volia afegir. Ens queda poc temps, però intentem aprofitar-lo.
En referència al que estàvem comentant de les preocupacions econòmiques i sense restar-li importància, jo voldria fer referència a un plantejament, diguem-ne, que a mi em resulta molt, molt, molt bàsic i que vaig tenir explícitament en compte durant el temps en què jo vaig estar, diguem-ne, gestionant una mica certes parcel·les a Ràdio Estel. És un pensament de Sant Joan de la Salle, jo sóc antic alumne dels Germans de les Escoles Cristianes, que deia als germans: vosaltres us heu de moure amb esperit de fe i amb zel apostòlic. És a dir, jo penso que des del punt de vista humà, també en la perspectiva econòmica, s'han de buscar recursos, s'ha de veure la manera en què Ràdio Estel pot encaixar en el present i en el futur de la radiodifusió, que penso que està canviant, però no podem oblidar que essencialment estem col·laborant en un projecte que és de Déu.
Bé, tenia una pregunta sobre anècdotes que en tot cas la podem deixar, accepta el repte, Ramon Freixedes, per un altre dia comentar
anècdotes.
Sí,
jo quan he vist abans en el guió aquesta pregunta deia que contestaria amb una proposta que si en motiu dels 20 anys voleu fer
un altre
algun programa amb una petita secció d'anècdotes, jo em comprometo durant setmanes a explicar-ne cada dia una de diferent.
Doncs molt bé, segur que serà molt interessant i agradarà molt als oients. Bé, una última resposta que ens agradaria que ens fessin tant Paco Vinyes, el primer director, com l'actual director Jaume Aymar, sobre el 20è aniversari, precisament. No sé si mossèn Jaume Aymar ens pot avançar, per exemple, de cara al 8 de juliol, que és la data de l'inici de les emissions regulars en proves, o el 28 d'octubre, que és la data de la inauguració oficial de Ràdio Estel, hi ha previst algun tipus de commemoració o encara s'ha de definir, mossèn Jaume Aymar?
s'ha de definir encara. Tenim unes quantes idees. Ara, d'aquí pocs dies, hi ha prevista una reunió, diem, més estratègica per pensar en això. Jo només volia també afegir, ahir vaig estar en un poblet de Tarragona, prop de Reus, i et dona molta satisfacció veure com gent senzilla doncs et diu, escolto Radio Estel, segueixo les laudes, escoltar l'Evangeli, la música, et dona realment una gran satisfacció veure que arribes a petits racons que no t'ho imaginaries i que la gent ho valora i està contenta. Per mi això és la millor recompensa i aquesta la tenim tan sovint que és motiu per donar-la gràcies a Déu.
Com sempre, si els oients volen fer suggeriments sobre celebracions, sempre estem oberts a escoltar missatges a l'adreça electrònica primercafe@radioestel.cat, al Facebook de Ràdio Estel o del Primer Cafè i per altres canals. Paco Vinyes, alguna cosa? A veure si es pot sumar a les celebracions quan, sí, quan no, el convoquem.
Només celebrar aquests 20 anys, adonar-nos de que Ràdio Estel és una realitat que serveix a moltes persones, perquè és una ràdio servei, i serveix de moltes maneres, i és una realitat que l'hem de celebrar perquè han hagut moltes dificultats en aquests 20 anys, però segueix existint Ràdio Estel i desitgem, i entre tots ens hem d'esmerçar perquè pugui continuar molts anys més.
Moltes gràcies, Paco Vinyes, primer director de Ràdio Estel, Ramon Freixeres, primer cap de programació, gràcies també a Jaume Aymar, gràcies a tots els que han fet possible en aquests 20 anys Ràdio Estel, no cabríem si diguéssim noms, els directors Santiago Ramentol, Teresa Pou, també Ramon Octavi Sánchez, l'actual Jaume Aymar, i tots els que han col·laborat, que són moltes persones i tots mereixen agraïment. Fins una propera ocasió en què tornem a parlar de Ràdio Estel amb motiu del 20 aniversari. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Avui fem el cafè amb...
Les informacions publicades en les últimes setmanes i sobretot en els últims dies sobre el possible substitut de Lluís Martínez Sistac com a arquebisbe de Barcelona destapen tot el que és el seguit de comentaris en relació amb el funcionament del procés. Potser de vegades parlem molt d'aquest candidat o aquest altre i segurament no coneixem prou bé com funciona el nomenament de bisbes titulars de diòcesis, un nomenament que evidentment passa pel Papa i per la Santa Seu. Avui parlem breument amb Jordi Piqué, sacerdot i periodista, sobre com funciona el nomenament de bisbes. Mossèn Jordi Piqué, també col·laborador d'aquesta casa. Gràcies, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, qui nomena els bisbes? Qüestió òbvia, però que potser podem aclarir.
Sí, doncs és fàcil de contestar. Ho diu el dret canònic, que sempre el dret té aquella claredat. El Papa nomena lliurement els bisbes o confirma aquells que han estat legítimament elegits. Per tant, aquí hi veiem una doble tradició o una doble praxis. Aquells que el Papa nomena, per dir-ho així, directament, encara que sempre amb un treball previ, i després aquells que són elegits i que ell, aleshores, els nomena. Aquesta segona tradició és més present a les esglésies catòliques d'Orient i també a les esglésies ortodoxes anomenades així. En canvi, a Occident, a l'església que diem llatina, és més corrent el que el Sant Pare és el que nomena bisbes després d'un procés d'informació.
El bisbe, l'episcopat, és un grau jeràrquic en l'Església, és el grau més alt en el sagrament de l'orde, però també, i potser això és el que més inquieta de vegades l'opinió pública, és la responsabilitat d'un àmbit territorial, la màxima responsabilitat, no? Bisbe d'aquí, bisbe d'allà, o arcabisbe d'aquí o d'allà. La qüestió que marca això és la jubilació dels bisbes. Quan es jubilen?
Des del Concili Vaticà II, la resposta en això també pot ser breu i clara. Es jubilen a 75 anys, però no és automàtica, com per exemple ho és en altres àmbits. No és automàtica. A 75 anys ells fan una carta i li diuen al Sant Pare: he complert 75 anys, li poso el meu càrrec a la seva disposició. I el Sant Pare acostuma a decidir allò que ell considera que, donant l'estat i el bé comú de la diòcesi, que té que fer. Generalment ho allarga 2 i fins i tot 3 anys.
I encara més quan són diòcesis grans, no? Diu la tradició una mica, quan són cardenals, com en el cas de Barcelona.
Sí, es deia que els cardenals es faria una llei no escrita que els allargaria fins a 80 anys, però no crec que es pugui dir que és una praxis general.
Quin procediment, mossèn Piqué, se segueix per nomenar els bisbes? I aquí hi ha una mica la clau de tot, perquè és un procediment que no coneixem, sota secret pontifici, oi?
Bé,
però existeix.
Sí, jo primer que voldria dir per què el secret pontifici. Algú pot dir per què secret. Jo li llegiré l'article 14 de les normes que després parlarem que va fer Pau VI. Diu: en l'acompliment de totes aquestes gestions per nomenar un bisbe, el secret pontifici prescrit ha de ser escrupolosament observat pels bisbes, pels legats pontificis, vol dir els nuncis, pels preveres i pels fidels que hi prenen part d'alguna manera. Tal com ho exigeixen la natura mateixa de l'afer i el respecte degut a les persones. Aquest és el motiu del secret.
Per tant, com un exercici de llibertat, no?
Sí.
És a dir, per elegir més lliurement i potser trobar millor la persona adequada, segurament.
Sí, i perquè no entri el nou bisbe, que ha de ser pare de tota la comunitat diocesana, com una figura ja polèmica, ja conflictiva, ja congraciada en un sector i rebutjada per un altre, etc.
Clar, perquè tothom té les seves preferències. Quan una persona és consultada, sacerdot, religiós o laic, pot dir: m'agrada més aquest, crec que ho farà millor aquest, que no pas aquell altre.
Sí.
Bé, són qüestions ben humanes, també, les de l'Església.
Sí.
Participen, mossèn Piqué, les autoritats civils en el país de nomenament de bisbes? Perquè aquí també tenim una tradició segurament poc desitjable, no?, per molta gent.
Sí, aquí va passar un fet, hi ha una evolució històrica que penso que no podem oblidar perquè la història és mestra de la vida. A l'Església Antiga, el doctor Martí Bonet, ell n'és un defensor d'aquesta tradició, hi havia la tradició de que el bisbe fos elegit pel poble i pel clergat. Però progressivament aquesta funció la van assumir les autoritats civils. Aleshores, l'Església ha viscut una llarga lluita, des de la famosa lluita de les investidures de Gregori VII, un papa reformador, un papa monjo, un papa notabilíssim, fins als nostres temps del Concili Vaticà II. Arriba això, si m'ho permet recordar-ho, fins a Pau VI, que va demanar al cap d'estat d'Espanya que renunciés a aquest privilegi de presentació. I qui va renunciar, i Pau VI ho va agrair molt, va ser el rei Joan Carles.
Quan ja va morir Franco i va arribar l'actual règim democràtic. Perdoni que abans, amb l'incís del secret pontifici, no hem comentat exactament com és el procediment de consultes i de nomenament de bisbe. Amb això acabem aquesta entrevista avui, si li sembla.
Sí, el procediment està en un document de Pau VI de l'any 1972, que es titula Nova designació dels bisbes, que inclou un procediment establert i molt detallat, i es proposen dos camins complementaris per al nomenament de bisbes. El primer és les propostes dels bisbes. A títol personal, cada bisbe pot proposar candidats. Ho pot fer amb els bisbes de la seva província eclesiàstica o també amb els bisbes de tota la conferència episcopal d'un país. El segon disposa que quan es produeixi una vacant, el representant del papa, és a dir, el nunci, faci una investigació que li permeti oferir a la Santa Seu una terna de noms, després d'informar-se sobre l'estat i les necessitats de la diòcesi. I aleshores voldria dir que per fer aquesta terna és norma que els nuncis consultin sota secret pontifici a preveres, religiosos, laics de la comunitat diocesana interessada.
Has consultat, per dir-ho així, una mostra de gent representativa de cada diòcesi, i això ho canalitza.